amb l'Alicia Romero, que és la número 6 de la llista del PSC per Barcelona, a més mataronina, també del Maresme, que ja ha estat diputada. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Alicia Romero. A veure, sabem que va molt liada, però els dic a tothom, m'estan mirant els programes electorals, he estat jo, diguem-ne. Vostès, un dels temes que més destaquen en el programa, que per cert és molt extens, un dia s'hauria de parlar de l'extensió dels programes electorals, perquè penso que és un tema important. Vostès parlen d'acord i de canvi. Són dos de les paraules importants que hi apareixen.
Sí, nosaltres diem que el que cal en aquestes eleccions és fer un canvi de rumb. Aquests dos anys de deriva independentista no ens han portat massa coses positives. Hem dividit la societat, hem trencat la convivència, no hem portat cap projecte estratègic a Catalunya, ni més ingressos, ni més autogovern, i per tal necessitem un canvi de rumb. I el canvi el plantegem amb acords. Amb acords i una reconciliació entre els catalans, que les relacions han estat bastant malmeses, també amb l'estat espanyol, i el que volem és un acord aquí i després també amb Espanya, perquè creiem doncs que, per exemple, hi havia 46 punts que Mas i Puigdemont van posar sobre la taula de Rajoy, en molts d'ells hi estem d'acord, i caldria posar-se a negociar per avançar. Hem estat massa temps sense tenir cap notícia positiva per Catalunya. Des de l'1 de gener del 2014 hauria d'haver entrat en funcionament el nou sistema de finançament, i no ha estat així. Portem 3 anys doncs, sense rebre més ingressos quan podia haver estat possible, no? Per tant, nosaltres diem canvi de rumb i acords per avançar.
Precisament una de les coses que vostè ara citava, aquest nou acord de finançament i possibilitats més d'una hisenda pròpia, és el que va posar Miquel Iceta fa uns dies sobre la taula. Vostè parla d'acords amb Madrid, amb el govern espanyol, però com és això possible? Perquè algunes de les propostes que vostès posen sobre la taula, des del mateix federalisme fins a aquesta reforma, amb el govern espanyol actual no serien possibles. Vaja, que no està per la labor, que es diu en castellà.
Bueno, això jo ja no ho tinc tan clar, perquè de fet Mariano Rajoy va pactar amb Pedro Sánchez la creació d'una comissió al Congrés per la reforma territorial, i això s'ha posat en marxa, i dins d'aquesta comissió s'han donat 6 mesos per fer un informe que posteriorment hauria de donar lloc a una reforma constitucional. Jo crec que estem en uns moments en els que, tal i com ha anat tot aquest procés, en el que hi ha culpables aquí o hi ha responsables aquí i també a Madrid, clarament, perquè Pepe durant 5 anys no ha posat cap solució sobre la taula, i encara ja tothom s'ha adonat que cal avançar, i per tant amb la creació d'aquesta comissió es fa un pas endavant. Nosaltres creiem que hem d'anar forçosament a una reforma federal per poder, diguéssim, millorar no les aspiracions de Catalunya, sinó també alguns dels elements injustos que estan vivint les comunitats autònomes, entre altres coses el finançament, no? Perquè moltes estem infrafinançades, Catalunya, però també d'altres, no? Per tant, l'Estat s'haurà de moure. De fet, ja amb l'àmbit del finançament ja ha fet un estudi amb experts que li han portat unes conclusions i que això segur acabarà amb un nou sistema de finançament. L'Estat, estem convençuts que s'ha donat compte que han de canviar coses, i per tant nosaltres treballarem perquè això sigui així. Comences una reforma i no saps com acaba, però el que està clar és que hem de treballar perquè aquesta reforma federal reconegui millor la nacionalitat catalana, respecti la seva cultura i la seva llengua, millori el finançament, millori les seves competències, i per tant en això estem. Creiem que és la millor solució. Cal avançar sense trencar, i aquesta és l'aposta que fem els socialistes, i estem convençuts que a Madrid això també d'alguna manera ho escoltaran. Val a dir que en tot aquest temps no s'ha fet, entre altres coses, perquè tampoc el govern de la Generalitat ha volgut negociar. Quan tu vas amb una taula amb 46 punts i dius que sobretot un és sí o sí, si no segueixes parlant, doncs estàs trencant la negociació, i per tant nosaltres ens sembla que per part de cap dels dos hi ha hagut massa interès en avançar.
Com és la Catalunya dins d'un sistema federal? Perquè s'ha parlat molt de com podria ser la Catalunya independent, però vostès parlen d'un federalisme que en tot cas és simètric sempre, perquè ara parlava de reforma del finançament, però no solament de Catalunya, sinó d'altres comunitats autònomes. Quines bonances té la Catalunya dins d'un estat federal?
Però jo m'agradaria dir abans que no ens han explicat com sigui la Catalunya independent. Parlem molt d'independència, però ningú ens explica quin país volen construir, amb quin model de societat, perquè entenc que el que té la CUP i el que té el PDeCAT és molt diferent, i per tant no ens expliquen quin model. Però bueno, aquesta és una altra. Nosaltres el que diem és que és un model federal asimètric, és que ja el tenim asimètric. Catalunya té competències... Sí, Catalunya té competències en seguretat, té competències que no en presons, té competències que no tenen altres comunitats autònomes. El que nosaltres diem és, si cal reformar la Constitució, és perquè tots se'n surtin beneficiats, que el model surti beneficiat. Amb el sistema de finançament el mateix. Probablement Catalunya, València, les Balears són de les comunitats autònomes pitjor finançades, i aquestes hauran de millorar, evidentment. El que nosaltres diem és no només per Catalunya, sinó per aquelles que no han estat ben dotades. Cal canviar el sistema, cal que sigui més just, cal que qui més pagui també rebi més, que no és el que passa en aquest moment.
És a dir, perdoni, entenc que la Catalunya del futur en aquest estat federal respectaria el principi d'ordinalitat?
Sí, sí, de fet ho diu l'Estatut, de fet ho diu el document que va aprovar el PSOE el 2013 a Granada, i ho diu l'informe dels experts que es va presentar el juliol i que va encarregar el ministre Montoro amb les comunitats autònomes, que per cert haig de dir que l'única comunitat autònoma que no hi va participar és Catalunya. Però en aquest informe dels experts, un informe molt interessant, llarg també, abans que parlàvem de mides, es parla del principi d'ordinalitat. És a dir, que és un principi que acabarà imposant-se, i per tant vol dir que Catalunya, que paga molt, acabarà rebent més de manera justa, perquè el que nosaltres volem també és que respecti el principi de solidaritat, que també es respectarà i que també apareix en aquest informe. Per tant, és un estat federal que dona més competències a aquells que estan més proper als ciutadans, per tant, a les comunitats autònomes i també als ajuntaments, de manera igualitària, per garantir uns mínims, però que després, evidentment, tothom haurà de tenir les seves singularitats. Catalunya ja les té, tenim una altra llengua, tenim competències que no tenen altres comunitats, i per tant cal seguir avançant en això, i crec que això ja està respectat, entès i per part de tothom, no?
El model d'escola, s'ha parlat molt del model d'escola darrerament, alguns dels partits que no volen trencar tampoc, tot i que tenen model diferent al seu, han acusat molt a l'escola pel model d'immersió, d'adoctrinar. Quina és la proposta del Partit Socialista?
No, nosaltres estem totalment en contra de l'ús partidista que està fent PP i Ciutadans de l'escola catalana. Nosaltres creiem que l'escola no adoctrina, pot haver-hi un cas, algun problema, però en molt sentit, no creiem que hi hagi doctrinament. La immersió lingüística a Catalunya, que nosaltres també vam impulsar, ha funcionat bé, i el que cal és donar i dotar d'autonomia a les direccions dels centres perquè, segons allà on siguin, puguin modular aquesta immersió, perquè no és el mateix una escola al Pirineu que una escola a Sant Adrià del Besòs. Per tant, l'autonomia de centre ha de tenir la capacitat d'adaptar-se. Però nosaltres seguim creient, en aquests moments les dades que ens dona l'Estat és que els catalans i els adolescents, quan surten de l'educació obligatòria, tenen els mateixos nivells de català i castellà equiparables a la resta de l'Estat, i per tant ni hi ha cap problema amb el castellà, ni creiem que hagi de canviar-se el model. Ara, això sí, s'haurà d'adaptar, i l'autonomia de centre ha de permetre modular evidentment doncs la força d'una llengua o altra, tenint en compte el territori on està i l'entorn social. Però no creiem que hi hagi doctrinament, i en tot cas, si hi ha casos, doncs el que s'ha de fer és atacar-los en el cas que hi hagi algun incompliment. Però vaja, creiem que aquest atac que està fent Ciutadans i el PP no és de rebut, i el que cal dir és no fer ús partidista de l'escola i del català.
Acabem, i li he de preguntar pel Maresme, perquè, com vostè sap, perquè és del Maresme també, hi ha molts temes pendents, començant pel tren, que ja sap com funciona, evidentment, i que hi calen inversions des de fa molt de temps a la xarxa Rodalies, però també tenim l'autopista, també tenim el tema de que som localitats molt turístiques. Què podem trobar al programa del PSC per la nostra comarca?
A veure, nosaltres en el programa que vostè deia és extens, és un programa que està pensat per ser un pla de govern, perquè el que volem és governar i fer Miquel Iceta president. Nosaltres aquí veurem infraestructures. Es parla de les infraestructures que interessen molt a Maresme, com són les ferroviàries, els trens de Rodalies, cal una inversió molt forta aquí, i parlem d'un pla d'inversió en Rodalies, per posar un exemple. També parlem de la mobilitat que afecta a la comarca, dels possibles doncs, aixecaments dels peatges o concessions a l'autopista, aquest és un tema que també nosaltres el treballem. Es parla també dels litorals en general, que la comarca doncs, han patit molt degut doncs, a les pluges i als elements climatològics, és a dir, que apareixen en diferents àmbits i després temes més generals que també afecten a la comarca, però probablement el litoral, les infraestructures, la mobilitat siguin els que, diguéssim, més incidència tenen al programa pel que fa al Maresme, perquè després quan parlem d'educació, de treure barracons, també afecta el Maresme, uh-huh. perquè aquí també en tenim, no? Val a dir que en els darrers anys hem estat el grup parlamentari que més esmenes hem fet als pressupostos en l'àmbit del Maresme, que més propostes hem fet concretes pel Maresme. Crec que la nostra ha estat una veu de la comarca al Parlament per intentar defensar els nostres interessos. Algunes vegades s'han aprovat, algunes vegades no, perquè el govern doncs, no ha atès les nostres demandes, però vaja, crec que hem fet feina i la seguirem fent, perquè el que necessitem des de la comarca és posar solucions a les mancances i els dèficits que tenim. Cal recordar que el 2010 el govern Montilla dedicava 103 milions d'euros d'inversió al Maresme i que en aquest moment s'hi dediquen a l'entorn dels 20, és a dir, que la baixada d'inversions és molt important i per tant això caldrà segurament doncs, revisar-ho per tornar a apostar per aquesta comarca, que és una de les grans oblidades en els pressupostos.
És a dir, que podríem tornar, si governés el senyor Iceta, podem recuperar fins a aquests 100 milions que vostè deia?
Recuperarem segur, perquè la nostra aposta per les inversions és més alta i per tant aquelles comarques més castigades com la nostra segur que recuperaran al llarg d'una legislatura de 4 anys les inversions que s'havien arribat a fer, clarament, sí.
Doncs Alícia Romero, número 6 d'aquesta llista del Partit dels Socialistes de Catalunya al Parlament a Barcelona, moltíssimes gràcies per atendre'ns i com diem a tots i a totes, moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Moltes gràcies. Adéu.